Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Avui a Catalunya, segons el Departament d'Educació, hi ha 123 grups escolars confinats a casa, 29 més que ahir. Això són 6.700 alumnes més que aquest dimecres i ja sumen un total de més de 35.000 alumnes confinats. Lidón Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia de Ràdio Estel que és normal aquest augment d'alumnes confinats, ja que a les escoles les mesures són més estrictes.
Les escoles són molt segures. Entenem que s'hagin de prendre aquestes decisions de confinar, però també perquè es fa d'una forma molt més estricta que en altres àmbits. És a dir, tots els nens i nenes que acaben confinats no són positius i, per tant, no tenen capacitat de transmissió.
També ha defensat que els nombrosos casos a les escoles venen lligats a l'augment de positius a la societat i defensa que les escoles són llocs segurs. Des de l'associació, però, lamenten que no hi hagi una millor conciliació familiar i laboral per fer front als confinaments dels grups classe. I encara en educació, un miler d'estudiants s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de la llei Castells, la llei d'universitats que vol aprovar el govern de Pedro Sánchez. També han protestat contra la decisió dels tribunals de fer un 25% de classes en castellà. Els universitaris afirmen que la nova llei universitària comporta la mercantilització de la universitat i obre les portes a l'empresa privada. La marxa ha començat a la plaça Universitat i s'ha aturat davant la delegació del govern espanyol, on han llegit el manifest i han llançat alguns ous. Els estudiants consideren que el projecte impulsat pel ministre Manuel Castells s'ha fet sense comptar amb ells. Una de les principals crítiques és que obre les portes a les empreses privades. Per exemple, diuen que tindran més cadires reservades als consells socials, on es prenen decisions importants com els pressupostos. També rebutgen que no faci referència a la necessitat que les pràctiques siguin remunerades i asseguren que relega els estudiants a òrgans simbòlics, sense poder de decisió. A més, lamenten que manté i empitjora l'infrafinançament del sistema universitari. També hi ha hagut una manifestació a Girona on hi han participat un centenar de persones. El seguiment de la vaga a la Universitat de Girona ha estat d'un 70%, tot i que ha estat desigual segons la facultat. I Eva Granados, portaveu del PSOE al Senat, ha explicat en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel que per la seva feina es passa el dia negociant amb el Partit Nacionalista Basc i amb Esquerra Republicana. Per això ha demanat als republicans que siguin més valents a l'hora de negociar amb més partits aquí a Catalunya, com per exemple amb el PSC.
Esquerra ha de ser valenta per seure i confrontar models i traslladar-li a la ciutadania quin és el seu model, que al final és mirar només a una part de la societat catalana. Si alguna cosa ens ha passat, no, aquests darrers anys a Catalunya, és que hi ha hagut uns governs que només han tingut en compte una part de la societat.
Justament aquest matí, Granados s'ha mostrat partidària de reformar el sistema lingüístic a Catalunya per adaptar-lo a la situació sociolingüística de cada lloc, perquè assegura que hi ha entorns en què el castellà no hi és present. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. I la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès estrena un vitrall dedicat a la vinya, dissenyat per Fèlix Plantalec. El rosetó, l'obra, es diu L'alegria de viure i mostra ceps que aconsegueixen alliberar-se dels conreus entrelligats. I ara els esports amb Carla Buigas.
Amb la sortida de Kun Agüero del futbol professional, el Barça ja està buscant un davanter substitut al mercat d'hivern. El nom que més sona i el principal objectiu pel club és el valencià Ferran Torres, que juga actualment al Manchester City, però té un preu de traspàs que ara mateix el club no podria assumir. Amb aquesta urgència, el Barça també hauria establert contacte amb Edison Cavani del Manchester United, tot i que està actualment lesionat. El club també ha rebut ofertes d'exjugadors com Alexis Sánchez, que s'ha ofert per tornar al Barça, tot i que no és l'opció prioritària de Xavi, podria fer-se efectiu el seu fitxatge si les altres opcions fallessin. I encara en futbol, preocupació al Real Madrid pel possible brot de coronavirus que afecta l'equip. L'entrenament d'avui es farà finalment aquesta tarda a l'espera de saber els resultats de PCR de l'equip després dels positius de Modric i Marcelo. La preocupació és màxima a Valdebebas perquè el Madrid té partit de Lliga aquest diumenge contra el Cádiz. I en tenis, la Federació Internacional de Tenis ha proclamat Novak Djokovic i a l'australiana Ashleigh Barty campions del món de l'any 2021. Els dos tenistes ocupen el primer lloc dels rànquings individuals masculí i femení, respectivament. És la setena vegada que Djokovic és distingit amb aquest reconeixement i bat el rècord, superant els 6 reconeixements que té el nord-americà Pete Sampras.
Gràcies, Carla. Més informació d'aquí una hora. Us deixem amb el Tot anirà bé, de Toni Marín.
Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa Ferran, és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el Porta a Porta, un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín. Saturday morning, jumped out of bed
and put on my best suit, got in my car. Són les 4 i 6 minuts. Tens molts fans, Antonio, eh? Com estàs? Bona tarda, Antonio.
Bona tarda, pues, encantat de ser amb vosaltres i molt content.
Tinc uns quants amics que em van dient, perquè el filòsofo, perquè ets el filòsofo,
bueno,
no?
Mira.
El filòsofo o el filòsof.
Bueno, està molt
no,
bé.
Ja està bé, no?, que ho diguin el filòsof, bueno, i ho diguin amb admiració, a més a més.
Està molt bé per dues bandes. Primer, perquè al final és el que jo modestament crec que sóc, un filòsof.
Apropa't una mica.
Sí, perdó. Crec que és el que sóc jo, modestament un filòsof, mm-hmm. I després, en aquesta societat que es tendeix a oblidar aquesta part del coneixement, està bé que es torni a recuperar, no?
Sacsejaments, no? Això sacsejar mateix. Pensaments, aquesta sacsejar... Mirar les coses, aturar-se una mica.
Aturar-se
no?
una mica i pensar sobre la vida, que al final és el que fa la filosofia, no? Pensar sobre les qüestions radicals de la vida com una qüestió radical, que és de la que parlarem avui, no?, en aquest sentit.
És que hem de posar en valor, ara entrem en el tema, sí, però hem de posar en valor el pensament, no? L'altre dia tenia un sopar superinteressant amb una persona també molt interessant, a la que li parlàvem, no? Dèiem, ostres, a vegades tens tanta feina que et falta temps per pensar.
I
per pensar en la feina, és
clar,
a dir, com
clar,
ho
clar.
enfoques, no? O sigui, és una acció-reacció...
En el món empresarial, jo moltes vegades ho dic, a vegades que dono algunes xerrades, etcètera, es tendeix, per exemple, a la gent, a les executius, omplir-los l'agenda, no? I això, des del meu punt de vista, és una idea molt dolenta. O sigui, els executius tenen que tindre algunes hores, que jo dic, buides,
sí,
en blanc...
Sí, per pensar.
Per pensar, punt. O sigui, perquè realment és el que faran d'una manera més eficient i el que millorarà més l'empresa. I a part, una altra cosa, que a més ara s'ha posat de moda perquè hi ha alguns gurús, etc, comencen, i és que els grans executius dediquin unes hores al dia a llegir, però a llegir humanitats, a llegir sí. qüestions que no tenen res a veure amb el seu dia a dia, sí, però sí. perquè necessiten obrir la ment i obrir la perspectiva, no? No només el dia al dia i les qüestions que tenen que veure mecànicament amb la feina, perquè al final això és la filosofia, no? En realitat és prendre distància de totes les coses, prendre distància amb la vida i amb l'existència i reflexionar al respecte. Això en realitat
estic,
és la
estic saludant a un amic. Deixa'm,
si us plau.
Deixa'm que li faci una abraçada. Perquè fa una mica de temps... Seu, Rafel. Us coneixeu o no?
No.
Ah, doncs us heu de conèixer.
Bueno,
ja estem ara... parlant de dos grans que conflueixen. Saps quan la... Leire Pagín va dir allò de Zapatero i
sí,
Obama.
Sí,
és una mica el mateix, a nivell Ràdio Estel.
Bueno, està clar que jo sóc el Zapatero.
Estem,
aquí,
estem parlant del firmament català. Home, perdona, Zapatero. Aquí l'Antonio Fornés, aquí Rafael Nadal. Rafael, com estàs?
Un plaer veure't, feia molt de temps que no et veia.
Que bé que et veig, no?
Em fa molta il·lusió.
Estàs en forma, eh?
Sí, no em queixo, estic bé.
Molt bé, i amb un llibre que és meravellós.
Sí.
L'has vist, molt Antonio? Bé.
No.
No? Es diu Quan s'esborren les paraules, és la tercera part d'una trilogia.
Sí.
Molt interessant i molt personal, Rafael, no? No pot ser, de fet, més personal, no?
Sí, tot i que és excusa, eh? És una... parlar de mi mateix o parlar de la mare o del pare són excuses literàries per acabar convertint-ho en una història que espero que sigui universal, que afecti tothom, que tothom se senti interpel·lat. El que passa que a mi m'agrada molt parlar de les coses que conec i molt al detall, perquè crec que quan parles molt al detall és quan la gent acaba trobant sempre una cosa que s'hi sent implicat i que s'acaba fent el llibre seu, no?
Mm-hmm. Mira com comença, Antonio. M'ajudes a fer l'entrevista, no?
Home, jo i tant,
quedes,
jo
encantat, no?
I tant.
Perfecte, i et quedes, no? Et quedes, és que fins a les 5 de la tarda, tu has de treballar avui fins a les 5 de la tarda.
No tinc pressa, cap pressa. Ja
diu, mira com comença, és que no t'importa, no?, que llegeixi les primeres línies, diu. La mare mirava per la finestra, però no sabria dir què mirava. S'estava allà, com cada dia, al menjador de la casa familiar de la plaça de Santa Llúcia, asseguda en una butaca d'orelles, amb les mans agafades a la falda, el cap decantat cap a la dreta, els llavis closos i els ulls vidriosos que miràvem cap a fora, vés a saber què, més enllà de la terrassa i del campanar de Sant Pere. No tenia grans complicacions de salut i semblava estar en bona forma, en la bona forma física que pot estar algú que ha fet 98 anys i es passa el dia assegut entre la butaca i la cadira de rodes. Tot podia semblar que fos com abans, com sempre, però res no era igual. Les paraules s'havien esborrat, totes, el diccionari sencer. Uf, quina definició, Rafel.
Sí, la mare va arribar molt bé als 92, 93 anys, però ara ja porta 5 anys asseguda, callada, amb aquesta malaltia que els roba la memòria i el coneixement, i per tant fa 5 anys que ni ens coneix, ni ha dit una sola paraula en 5 anys, i va ser quan a mi em va agafar un atac de pànic, perquè la mare per mi era el lligam amb la memòria familiar, era... Bueno, això jo crec, per això et deia, veus, abans que parlant de la meva mare, jo crec que parlo de totes les mares, perquè jo crec que a Catalunya, a totes les cases, sol ser la dona la que ha mantingut la memòria familiar, no? Almenys a casa la mare en sabia més, no només de la seva família, també de la família del pare, que no pas el pare, que no s'hi havia interessat. I ella em lligava amb les generacions anteriors, m'explicava d'on veníem, és la que m'havia servit de font pel quan érem feliços i quan en dèiem xampany. Em lligava amb la meva infantesa, perquè jo sóc d'una generació, tu ets molt jove, però...
Oi.
Jo sóc d'una generació que no tenim records només que a partir dels 6, 7, 8 anys. Ara un nano petit amb 3 anys ja té records, perquè com que va jugar un partit de futbol i li foten 500 fotos i 40 vídeos i l'endemà els hi passen i l'endemà passat, i sempre es va recordant d'aquest dia que va jugar a futbol amb 3 anys. Jo, de petit, no tinc cap record d'aquests, no tinc imatges, tinc 7 o 8 fotos petites, i la mare, que tenia una memòria prodigiosa i era molt bona narradora, em convertia aquesta fotografia o un flash que jo tenia d'un dia que havíem anat a una platja, que jo m'havia espantat, què havia passat, i llavors ella et feia un conte de 3 hores, una narració, una aventura, i quan va passar això, que va perdre les paraules, vaig tenir por que tota aquesta part de la meva vida, no només les paraules, és que darrere de les paraules, quan les coses no tenen nom, s'esborren les coses. I jo vaig pensar, ara perdré la meva infantesa, la meva adolescència, i vaig haver de córrer a escriure-la amb l'esperança, d'acord amb aquesta idea tan maca de que mentre algú recorda encara vius, de que els meus descendents, els meus nets, en aquest cas, doncs em recordin, i em recordin els pares, i recordin els avis, i que els lectors, si ho he fet bé... La voluntat és que vosaltres, quan veieu com jo faig reviure els meus a través de la memòria, vosaltres recordeu els vostres, els feu reviure, els traspasseu els que us venen a darrere i, per tant, els feu eterns gràcies a l'escriptura o la paraula.
És de veritat un llibre preciós, ja ho dic ara, eh? És un llibre preciós, literàriament espectacular, i que toca molt la fibra. Perquè diu una cosa al Rafael Nadal Antonio, que jo crec que és completament així, que la seva mare és una mica la nostra mare de tots. És a dir, que hi ha moltes vegades que coses que diu el llibre, maneres de ser, que probablement són extensives a tota una generació de dones, són molt comunes. És a dir, aquesta cosa que expliques en el llibre, que la teva mare mai no es queixava, no? De que no li feia mai mal res. No,
perquè nosaltres érem una generació amb una societat molt patriarcal, i les mares no malaltien, les mares al revés, curaven, estaven per cuidar-nos a nosaltres, no nosaltres amb elles, i per això jo ara tinc una mica el penediment de que no hi penses mai, i un bon dia, quan ella em malalteix, no te n'adones, i quan te n'adones ja és massa tard, no?
Ja. Què dius, Antonio?
Bueno, clar, a veure, jo escoltava el Rafel, i la veritat és que no he llegit el llibre, però el llegiré, en aquest sentit. Però clar, el que comentava, me sortien moltes idees filosòfiques, no? A part, el tema de la mare, d'entrada, això és a totes les societats, en realitat, qui transmet la tradició i la cultura és normalment la mare, per bé i per malament, dependent de la societat, però sempre és així, no? En aquest sentit. I és interessant el que deies per dues qüestions, també, d'un punt de vista filosòfic. Un, que jo crec que amb això els éssers humans som el nostre passat, no? Estem construïts, l'home, diguem-ne, es recolza en el passat, està construït pel passat, mira sempre cap al futur, inevitablement, però sempre des del passat, que és el que som en realitat, no? Per això aquesta pèrdua de memòria, en realitat, social, etc., és molt dolenta, no? Aquest oblidar d'on venim, perquè al final és oblidar el que som. I la pèrdua del llenguatge en la memòria té la doble vessant terrible, del meu punt de vista. No sol que quan perdem el passat, perdem el que som, sinó que en realitat, jo pensava també en Wittgenstein, en el sentit de què és el món, no? Si nosaltres no podem veure el món. El que realment veiem del món és el llenguatge del món, és a dir, el fenomen del món, que al final són les paraules, no? Quan perdem això, és que realment ho perdem tot, perquè ja perdem inclús la capacitat de veure el món, no? En aquest sentit, és una qüestió molt interessant, molt profunda i molt terrible al mateix temps, per això que jo crec que és un tema molt bo per un llibre.
El llibre va d'això, va de com recuperar la memòria i que no es perdi el fil de la memòria. Això que deies, que venim de molt lluny, i no només per raons de sang, perquè tenim avis i besavis, no, com a humanitat, com a col·lectiu, com a civilització, venim d'una gesticulació mil·lenària que anem reproduint, i jo la meva voluntat és traspassar-ho als nets, en primer lloc, perquè amb aquesta pretensió de que em recordin, jo dic en el llibre, espero que un dia, d'aquí uns anys, quan jo no hi sigui, m'asseguin a la seva taula quan ells seguin amb els seus nets, que seran els meus rebesnets, que jo no hauré conegut, i els parlin de mi i em recordin, i per tant em facin seure una estona amb ells i viure amb ells eternament, no? Però també el que vull és traspassar tota aquesta civilització als meus nets, perquè viuran un món molt accelerat, molt difícil, amb molta tecnologia, que a vegades m'espanta perquè no acabo de comprendre, però que si ells aconseguissin entendre que formen part d'un fil que no s'ha de trencar, i tota la civilització que hem acumulat, tots els llibres que hem escrit, les discussions filosòfiques que hem fet, com ens hem qüestionat el món, com ens hem preguntat sobre el planeta, sobre l'univers, si tot això ells ho recullen i, per tant, no parteixen de zero, i al revés, entenen, i jo els vull fer entendre que jo sóc molt poca cosa com a recull de civilització, i per tant ells han d'anar molt més enllà, han de llegir més que jo, s'han de qüestionar coses més que jo, i si tot això ho fan, no partint de zero, sinó recollint aquest bagatge, podran domesticar el futur, la tecnologia, i posar-la al servei d'un món millor, que és el que hauríem d'intentar. La història nostra està plena de moments en què el fil de la història s'ha trencat, i el que ha passat és que hem anat molts segles enrere tot de cop, no? I, en canvi, quan el fil es manté, vas acumulant i vas avançant. I jo crec que això, a part que hem de saber qui som, no? Aquests dies que estem discutint tant de coses perquè s'acosta el Nadal, el tió, doncs jo vull que els meus nets no només segueixin picant el tió, sinó que siguin conscients que quan piquen el tió no el peguen, el piquen com una crida a que la natura es desperti, perquè això és el tió és una tradició catalana, pirinenca, occitana, aragonesa, perquè és el tió, és el tronc, la tronca, el soc, la soca, però que entenguin que ja abans de nosaltres això ve de Germània, o ve dels països escandinaus, ve d'una mena de corn de l'abundància, que això era més de Zeus, però que ells feien que posaven el tió el dia del solstici d'hivern al cantó del foc i el rodejaven d'aliments fent-se un autorregal, perquè allò que havien recollit en els mesos de bonança i havien pogut conservar aquí la fruita seca, allà la carn seca o fumada, perquè entràvem a gener, febrer, que són mesos que la natura no dona res, que no pots anar a caçar, que no pots collir, i allò era el seu sostent. I quan acabaven de picar el tió demanant a la natura que tornés al bon temps, el tiraven al foc com un símbol de l'amor d'aquell tronc, en venia la vida en forma de calor que podien aguantar fins que la natura els donés a trobar el sol. És a dir, que és el cicle de la vida, que és el cicle de la natura, que després moltes d'aquestes tradicions, el cristianisme va adaptar al seu discurs, i va actualitzar, però vull dir que en definitiva jo que vull és que els meus nets siguin conscients que ells l'han viscut en un moment determinat, però que a més ve de més lluny i que han de sumar-hi tot sense perdre cap etapa, no?
El llibre, com diem, és preciós, està dividit clarament en dues parts, no? Amb una part que està dedicada, efectivament... Bé, és que el Rafael està fent aquestes dues parts amb el seu discurs, no? El que seria tot el que és la vida de la seva mare, no? La relació d'ell amb la seva mare. I d'una altra banda, la relació amb els nets, no? Fa gràcia perquè quan arriben els nets, els fills queden com una mica desdibuixats, d'altra banda, no?
Sí, aquests dies en parlem molt amb la meva filla, perquè, a més... Quan ve alguna presentació, els presentadors sempre la interpel·len i diuen, bueno, el teu pare et deu un llibre a tu, no?
Clar, clar, clar.
Però ella és molt conscient, i jo sóc molt conscient, en el llibre faig molt l'autocrítica de la meva generació, que és una generació que estava buidada en el treball i en el compromís públic, en la clandestinitat, en aquestes coses. I per tant, jo vaig dedicar molt poc temps. I ara, quan ella em veu que em passo el dia bolcat amb els nets... riu, a vegades em mira amb cara de censura, de dir quines penques, no? Però després jo sé que ella és feliç de que jo ara la dongui en els seus fills el que no li vaig poder donar amb ella directament. I a més era d'una època que, sincerament, la família no estava de moda. Entre l'esquerra clandestina, la família era contrarrevolucionària, perquè era... bueno, et donava masses lligams, masses trets, i per tant dèiem... Clar, amb aquests vincles aquí ningú s'arriscarà a fer res, diguem, no? I jo, que venia d'una família de 12 germans, em mirava els companys i pensava, estan sonats, perquè no saben el que diuen, perquè això de la família és el millor que hi ha al món, no? Per sort, ara hem descobert que la família la portem a l'ADN, sobretot a les societats mediterrànies. I ara, d'acord que amb l'adaptació, amb tots els models de família que hi ha avui dia homologats... Però és evident que ara reconeixem que aquí la crisi del 2008 o ara la pandèmia l'ha viscut en companyia de la seva família, sigui la que sigui, doncs ho ha viscut molt millor que el que l'ha hagut de viure en solitari, no? Nosaltres venim d'una família, de més, aquí al Mediterrani, ostres, quantes cases de pagès no hi havia, avis, besavis, nets, tiets solters, tietes solteres, els concos, algun jornaler que havia perdut tots els seus i que havia sigut acollit en aquella casa i aquesta família tan àmplia que a vegades semblava una tribu, doncs era sobre el que es fonamentava la societat, no? I tot això forma part de l'ADN mediterrani i jo crec que ara finalment ho reconeixem.
A mi, fa molts anys que ens coneixem el Rafael Nadal i jo crec que no t'havia vist mai tan bé. És a dir... ara feia temps que no ens veiem, no? Però és una impressió que ja tinc des de fa temps, Rafael, no? I te la dic de veritat, no? Perquè, clar, hem compartit mil tertúlies en un moment en el que fins i tot ell va arribar a ser el director del Periódico de Catalunya, amb la qual cosa diguem que era un senyor una mica ocupat, podríem dir-ho d'aquesta manera, que arribava corrents i marxava corrents sempre, i ara, quan veig el Rafael Nadal i llegeixo sobre Rafael Nadal i el veig escrivint uns llibres que, a més, cada llibre que escrius esdevé una referència literària a casa nostra, la qual cosa és meravellosa. Però a més, m'imagino el Rafael Nadal amb el seu hort, que això sí que em fa molta enveja, i veig aquest Rafael Nadal avi que es dedica als seus nets, diguem que vius bastant millor que abans. No?
Sí, i a més sóc bastant més feliç que abans. Jo sempre dic que ara sóc més feliç ara que quan érem feliços. Quan érem feliços es referia a la infantesa, que tens tota la vida per davant, tot és possible, el temps és infinit... Ara, jo sé que el temps és finit, a mi m'hauria agradat fer com el meu pare, que vivia com si la vida fos eterna, no? Tot i que ell era molt religiós i, per tant, sabia que hi hauria un final. Però volia viure pencant fins a l'últim dia i fent les coses, i dos dies abans de morir em deia, si d'aquí 7 o 8 anys un dia tinc quartos, vull arreglar el teulat d'aquella masia, perquè si no s'enfonsarà. I jo me'l mirava i pensava, però 7 o 8 anys, però hosti, quina ambició, no?
Sí. De fet, disculpa, quan llegia això al llibre, el capítol es diu pensàvem que era immortal, que el pare era immortal, realitat s'hauria de dir pensava ell mateix que era immortal.
Sí.
És meravellós.
I jo em pensava que el sabria imitar i que ho podria fer, però després de la seva mort, de la malaltia de la mare, de la mort d'un germà, del meu accident de muntanya que explico en el llibre, que em va acabar provocant una trombosi, o de la pandèmia que ens ha obligat a mirar-nos a tant, doncs ara sé que no puc viure pensant que sóc immortal com feia el meu pare, no? Però, en canvi, me miro la vida amb una serenor, amb una tranquil·litat, amb una profunditat. Fa les coses molt més lentament, però les gaudeixo molt més a fons, no? A tot, eh? Ho dic en el llibre en relació als viatges. El primer cop que vaig anar a París, ostres, em vaig tornar histèric i no vaig gaudir gens perquè ara he de pujar a la torre, ara he d'anar al Louvre i he de veure-ho tot. No, però em queda aquella sala que no l'he vist. Després hi vaig anar a viure 2 anys i a treballar de corresponsal, i ara quan torno a París, doncs me'n vaig al Rodenc i passo del Louvre, o me'n vaig al Gé de Pont, però vaig a veure 4 quadres concrets, o vaig a caminar per uns carrers sense... Ostres, i això et dona, no?, una visió molt diferent. Ara revisito llocs que ja conec, llegeixo llibres que ja he llegit, però quan llegeixo un llibre nou, fins i tot hi ha tots els llibres que he llegit allà dintre, perquè els porto amb mi, i per tant, no?, companyies noves, amics nous, converses noves, i per tant ara tendeixo a ralentitzar tot, a menjar lentament, a allargar les converses, les sobretaules, però ho gaudeixo amb una profunditat enorme, i sobretot els nets, no? Jo ara dic que tinc 3 oficis que són tots 3 molt i molt plaents, que és escriure llibres, cuidar l'hort i dedicar-me als nets, i tots 3 us faig com si fossin una professió.
Doncs jo crec que encara podríem parlar d'aquestes 3 facetes del Rafael Nadal, no? D'això en parles molt, no? D'aquest gaudir de, en principi, les petites coses, no? O sigui, perquè tu en parles al llibre, no?, del que anomenes els petits detalls de la vida, no? I en realitat, Rafael, els petits detalls de la vida acaben sent els més importants, segurament, no?
Són els més importants, i per això tot el llibre va una mica d'això, d'aquesta voluntat de traspassar la memòria, el sentit de pertinença, algunes tradicions, una mica de nostàlgia, no? El llibre, jo dic que hi ha la nostàlgia per un temps que s'acaba, que és la generació dels pares, però que també és el meu temps, perquè també és la meva infantesa i la meva adolescència, per tant, em produeix una nostàlgia que jo crec que és legítima i maca, sempre i quan no et paralitzi i no t'impedeixi pensar en mirar cap endavant, no? Però després també hi ha, per equilibrar-ho, la il·lusió per un món que arriba, que ja no protagonitzaré jo, els protagonistes seran els nostres fills, els nostres nets. Nosaltres, jo que he fet molt de generació TAP, ens hem d'apartar de veritat i deixar pas, però en canvi espero que encara sigui el meu temps, que el pugui compartir amb ells amb un paper més discret, però el pugui viure intensament, apassionadament, i una mica estic en aquest punt, no?, de fer de pont entre dos mons i d'intentar traslladar tot això en els petits, que entenguin que les coses s'han de viure amb intensitat i que no n'hi ha prou anar canviant cada 2 minuts d'activitat, sinó que les coses... Que a vegades hi ha d'haver un temps per perdre, hi ha d'haver temps per badar, per encantar-se, per mirar els núvols, per mirar el mar, per anar a caçar bolets... I que aquestes coses són les que t'acaben fent la vida plena i que t'acaben... I a més, molta proximitat a la natura, que és una altra cosa que portem a l'ADN i a vegades no ens n'adonem, no?
Què tens a l'hort?
Ara res, perquè ara un veí me'l fema i me'l llaura aquesta època, i ara estarà 1 o 3 mesos, que amb els canvis de temperatura la terra es va morosint i es va fent més suau perquè la puguis treballar millor. Altres anys hi tenia faves i pèsols i cols, però aquest any he volgut fer aquesta renovació, i al març començaré a plantar, però hi planto de tot, tomateres amb una quantitat industrial, perquè a casa són molts i a tothom li agraden molt les tomates, i després fer confitura i fer conserves, i després hi planto, escolta, des de carbassons i esvergínies o mongetes, fins a melons i xíndries, que també en planto molts perquè ens agraden molt.
Que bé, això de fer conserves, no?
La veritat és que sí.
És que ara m'has fet viatjar quan jo era petit, no? Perquè a casa es feien conserves. Casa teva, no, Antonio?
Sí que es feien. He de dir que jo d'això m'he allunyat una miqueta d'aquesta mala tradició, la de recuperar.
De moment.
De moment.
De moment, perquè quan jo vaig conèixer el Rafael Nadal no es dedicava a fer conserves, ja s'ho dic ara.
Exacte.
Igual no he arribat
encara. Jo ve després, no? I és quan un realment assaboreix tot això, no?
Sí.
Segurament una de les coses maques de fer anys és que un ja amb l'experiència, no?, acaba assaborint d'una altra manera la vida, no?
La maduresa és fantàstica si l'assumeixes bé, no? L'altre dia tenia una conversa amb un escriptor que és una meravella, que és en Josep Vallverdú, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ha fet 98 anys, i que parlàvem de l'amor, perquè viu amb una parella que també és gran, però viuen com 2 joves, surten, van a esmorzar fora, van a dinar, van a caminar, ell està fent 3 llibres, i jo li deia, ostres, és que a vegades costa de dir, però jo, per exemple, ara en el món de l'amor, el visc amb un cert confort, perquè hi ha No he d'enamorar cada dia la meva dona, no he de demostrar-li res com un pavero, que allò fer-me el xulo per res, però en canvi hi ha una complicitat, una tendresa, un voler compartir les coses i, per tant, doncs, consensuar-les molt bé, no? Un sumar. Jo sempre dic que quan viatjo, si no fos per ella, no faria els llibres que després faig dels viatges, perquè amb ella em permet, ja quan dinem, doncs ja contrastar el que hem vist, i ja de seguida tinc no la meva visió, sinó dues visions, i, per tant, la meva s'acaba conformant en part amb la seva, no? Tot això és una riquesa que et dona la maduresa, que tens unes prioritats diferents i que, si ho saps entomar, és fantàstic, no?
És que estava pensant que una de les coses em fa gràcia, perquè el Rafael Nadal es posa a explicar que si no el veiessis o no l'escoltessis, diries... És un avi que es dedica no, als seus nens, a les seves coses. Però veus el Rafael Nadal i veus un tio jove que té, jo què sé, l'edat per endavant, que té salut, que és també una de les coses bones d'aquest moment.
Saps què em va
no?
dir l'altre dia un senyor molt gran? Que li vaig preguntar, dic, quants anys tens? Diu, no ho sé, diu, ja m'agradaria, però no es pot saber. Quants anys tenim? Diu, jo el que sé és els que he gastat.
Que bo.
Els que tinc, els que em queden, no ho sé.
Que bo.
I vaig pensar, mira que bé. Doncs jo espero que me'n quedin efectivament molts, tot i que jo també sé que n'he gastat molts, ja, no? Però ja dic, arriba un moment que això et preocupa poc, no? Que mires amb molta serenitat el que ha de venir i ho gaudeixes molt, molt, molt a fons, no?
Jo avui, quan arribi a casa, diria, ha vingut el Rafael Nadal al programa i quan s'ha referit a mi vaig dir, bé, tu no, que ets molt jove. Això m'ha agradat molt. Escolta'm, no sé, Antonio, si voldries dir alguna cosa. Abans no marxi el Rafael, que em diuen que ha de marxar bastant puntual.
No, la veritat és que tampoc dir res. Home, és espectacular el que ha dit. Jo he apuntat una frase, però, clar, és veritat. Totes les edats i al final l'home el que fem és adaptar-nos a cada circumstància vital que tenim i inevitablement sempre pensem que la que tenim és la bona, no? És com un noi de 15 anys que està molt content un noi de 30, és inevitable i això és bo.
Això és bo, no?
Però jo crec que està bé aquesta idea de que no hem de pensar l'amor contínuament com una qüestió ofegadora, però tampoc la podem esvair, no? En aquest sentit, jo he apuntat aquí una frase que és de Hegel, mentre l'escoltava, que diu, Hegel va escriure, l'amor és el senyor absolut. No? I això es domina, però, clar, per viure bé la vida, una part indispensable és pensar-hi en l'amor, no? En aquest sentit, que no vol dir que no vulguem viure més ni aprofitar la vida fins al final, però situar-la en el seu context per... justament per no desaprofitar-la i no deixar-la anar, no? Sinó que fer-la el més densa possible, que és el que parlava abans dels petits detalls, d'aquest mastegar la vida, en realitat.
M'agradaria aproximar-la a l'amor amb naturalitat, no? Vull dir, hi ha cultures que ho fan, nosaltres ho fèiem, abans la festa dels morts era molt més natural que ara, no? En el llibre parlo molt perquè parlo de la pel·lícula Coco, de la festa dels morts mexicana, que és aquesta idea d'això, de que el dia dels morts posen un altaret amb espelmes a les fotos dels familiars i els hi posen plat a taula amb el convenciment de que estan en un món que encara no és la mort definitiva i que mentre els recordes, el dia dels morts venen a visitar-te i estan allà entre ells, no? Bueno, això ho fan al sud d'Itàlia, en la maledicció dels Palmisano, on parlo, que no només els hi posen plat a taula, els hi fan unes postres especials que són amb magrana, sucre, vi calent, etc. I a Catània, a Sicília, hi ha una cosa que la trobo preciosa, que és que durant molts anys, ara es deu estar perdent una mica, però els regals no els portaven ni els Reis, ni el Pare Noel, ni Sant Nicolau, no. Els portaven els familiars morts, el dia dels morts, de manera que els nanos petits, per comptes de tenir por de l'avi que s'havia mort, tenien aquella il·lusió de dir, mira quina bici m'ha portat l'avi, o mira
maco, això,
quina
eh?
Pilota m'ha portat l'avi, amb la qual cosa els recorden amb carinyo, amb alegria, amb il·lusió.
Jo no ho sabia això, però em sembla una tradició preciosa.
Ho trobo una meravella,
jo
no?
Jo també.
En realitat, Sant Agustí encara parla de la seva mare, que anava a dinar i a sopar als cementiris, que és una cosa que es feia en temps de Sant Agustí, i que Sant Agustí ho critica, no?
Fixeu-vos que és curiós com la conversa ens ha portat a un punt que, de fet, és una introducció perfecta pel que parlarem a partir d'ara, no? Perquè venim de mesos molt complicats, de mesos, molts mesos molt complicats. Hem vist com, efectivament, hi ha hagut un enrariment en tot el que és la salut mental de la societat. Sentim a parlar molt del tema dels suïcidis. És un tema que, d'altra banda, fa uns anys, Rafael, era pràcticament un tabú mediàticament parlant.
Sí, teníem el convenciment, una mica per petició de la classe mèdica,
sí, sí.
De que no en parléssim mai si téssim que una mort per suïcidi era per suïcidi perquè semblava que convidaves, i crec que ara és encertat d'intentar qüestionar-se això amb molta prudència, no? Perquè és veritat que pots incentivar a donar idees, per dir-ho fàcil, no? Però és veritat que també si ho amagues, no, vol dir que no estàs donant ajuda a la gent que la necessita,
sí, sí.
Que potser si sap que hi ha altres casos se n'adona que no està sol amb aquesta problemàtica, no?
En aquest programa li dediquem cada setmana un racó a la filosofia. De fet, l'Antonio és això, és, entre d'altres coses, el nostre filòsof de capçalera, però ens agrada aquí tenir filòsofs de capçalera. No està molt bé, això, no? I avui parlarem, efectivament, de com la filosofia fa referència al tema del suïcidi, com el contempla, no? Com què és el que pensa l'Antonio en aquest cas, en una setmana en la que ens hem quedat tots contra les cordes pel tema de Verónica Forqué, no? Que va estar realment una notícia que ens va agafar a tots a contracor, no? Absolutament, en fi. Clar. Ara en parlem, de tot això.
Vinga.
Jo vull provar aquestes bledes o tal algun dia, eh? Això hem de fer alguna cosa, Rafael.
Tomates, millor unes
tomàquets, el que vulguis, no sé, el que plantaràs.
De cor de bou, que són com filets,
sí,
que són bones,
boníssims.
Que són... No?
Com es nota, eh? Com es nota? Quina enveja em fa, Rafael?
No, home, bueno, ja et faràs
arribarà,
anys,
no?
ja arribarà, però...
Ha estat un plaer, de debò. Quan s'esborren les paraules és un regal per als sentits. És un exercici de literatura preciós combinat amb un exercici de memòria.
Sí, deixa'm dir només una cosa, eh? Sí. Parlant de la malaltia, parlant de l'amor, però després parlant molt dels nets, en realitat parlo molt de la vida. Jo crec que és un llibre vital. Jo voldria que fos vital. En tot cas, la suma de la trilogia és molt vital i molt vitalista, i jo sóc molt optimista i m'agrada molt viure la vida.
Acabarem amb una frase que m'ha impactat molt, parlant dels nets, no? Diu, pels meus nets mataria i em deixaria matar. El primer cop que vaig ser-ne conscient, vaig estar a punt de patir una crisi existencial. Insisteixo en que jo crec que són moltes les persones que ens podem veure reflectits amb una frase d'aquestes característiques. M'ha fet molta il·lusió retrobar-te, Rafael.
Sí, senyor. Espero que no passi tant de temps, que ens tornem a veure.
A veure si ens veiem aviat. Gràcies, Rafael.
A tu.
Ara seguim. Antonio.
Clar que sí.
Fem una pausa breu. Tornem ara mateix aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Hola, sóc la Diana Silva i desitjo que l'any que ve estigui ple de bones notícies i que nosaltres us les puguem explicar. Bon Nadal i feliç 2022.
Ràdio Estel us desitja bones festes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. There's a place I go.
Una mica més de 20 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Parlar del suïcidi sempre té aquesta cosa una mica, segurament com a herència, no?, d'això que estàvem dient ara amb el Rafael Nadal, no?, de que durant molt de temps els que ja som una mica grans i hem treballat molts anys als mitjans de comunicació, del suïcidi no se n'ha parlat. Jo recordo la primera vegada que vaig entrar a visitar una senyora que era la cap de la unitat de suïcidiologia de l'Hospital de... crec que era l'Hospital Clínic o l'Hospital de Sant Pau, ara no me'n recordo, no?, que va ser quan efectivament va haver-hi aquest canvi de mentalitat de començar a parlar del suïcidi.
Bueno, clar, és que... Pensa que ara, això, amb el tema de la pandèmia, etcètera, s'està parlant més, però tot i així, a la nostra societat continua sent un tabú a la qüestió de l'amor en general. Parlar de l'amor en general continua sent un tabú, no? És una cosa que queda apartada com si no existeix, i és el que deia abans, no? És a dir, no podem pensar tot el dia que morirem, etcètera, no ho veuríem.
És evident que no.
Clar, però clar, tampoc pots oblidar el que és el d'alguna manera el pal de paller a aquest punt límit de tota la vida, no? I per això el suïcidi és un tema molt filosòfic que els filòsofs han pensat molt, inclús tenim molts filòsofs que s'han suïcidat, no? Yeah. Sèneca, des de Sèneca al Walter Benjamin, que es va aquí al costat, a Portbou es va suïcidar, no? En Empèdocles, etcètera, no? Clar, també aquí s'ha de diferenciar. El suïcidi és una qüestió que es pot abordar filosòficament, però sense barrejar les coses. És a dir, jo soc filòsof i parlarem del suïcidi, sobretot parlarem d'Albert Camus, que va parlar d'això, però des d'un punt de vista filosòfic i de la qüestió existencial humana. Amb el suïcidi es barregen altres qüestions, com és l'enfermetat, com és una qüestió química, jo què sé, de baixar de serotonina, de dopamina, que és una qüestió mèdica, que va per un altre camí i de la que jo no parlaré, no?, en aquest sentit. I per això... hi ha un llibre que per mi és una obra mestra absoluta, que és el mito de Sísifo d'Albert Camus. Jo crec que amb els meus 5 llibres que he publicat, jo crec que en tots, un moment o altre, parlo d'ell i el cito, no? Perquè és un llibre molt profund, que s'entén molt bé per qualsevol que llegeixi. És un llibre poètic. I fixa que el llibre comença amb aquest pàrraf. No hay sino un problema filosófico serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena ser vivida equivale a responder a las cuestiones fundamentales de la vida. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos. Primero hay que responder. Que d'entrada no és una mala forma, diguem-ne, de començar un llibre i d'atrapar el lector.
Deixa'm dir-te que m'han vingut de gana de gust continuar-lo llegint.
No, és un llibre magnífic, perquè clar, aquest és el primer pàrraf del llibre, un l'agafa i més, ostres! Però clar, fixa que inclús ell acaba dient que tots els homes sants alguna vegada han pensat en el suïcidi. Però no ho diu des d'un punt de vista negatiu o terrible, sinó tot el contrari. El que fa Albert Camus és donar-li la volta, perquè diu, clar, l'única pregunta realment important a la vida, l'única pregunta que té un ser humà de veritat, és quin sentit té la seva vida.
Clar.
Per això és des d'aquest punt de vista que Albert Camus enfoca, i a mi m'agradaria enfocar la qüestió del suïcidi des d'aquest punt de vista. No? O sigui, podem fer milions de preguntes. A la vida fem milions de coses. Però pregunta, i per això la filosofia és tan vàlida ara com quan la feia Plató o Sòcrates, perquè la pregunta continua sent la mateixa. Quin sentit té la meva vida? Per què estic aquí i com he de tindre una bona vida, no? I per què mereix la pena viure? Això, clar, és que... No. No hi ha altra pregunta més important, no?, en aquest sentit. I clar, el problema és que aquesta pregunta conlleva una altra pregunta, i és què estic fent avui, amb la meva vida, no? És a dir, té aquesta pregunta, tot això positiu té aquesta part negativa, que per això moltes vegades no ens volem apropar, perquè aquesta idea de quin sentit té la vida i per què visc, té aquesta segona pregunta, és què estic fent amb la meva vida, l'estic aprofitant? Clar, perquè fixa't que existir és una cosa meravellosa i increïble. És la pregunta que des de Leibniz a Heidegger es van fer de per què existeix alguna cosa i no el no-res, que seria el normal. El normal és que no existís res. Yeah. El que passa és que estem tan acostumats
a existir
perquè no som capaços de recordar una altra cosa que existir, que ens pensem que això és el normal. Això és un miracle increïblement meravellós. I la filosofia el que ens diu és, home, això l'hem d'aprofitar. No podem deixar-ho passar, perquè és el màxim que tindrem a la història, que és viure. I clar, per això la filosofia... El primer que parla és d'aquest sentit de la vida, perquè pensar sobre el sentit de la vida ens remet a l'idea de com l'hem d'aprofitar. I fixa't que Camí, avui he portat alguns pàrrafs de Camí, perquè és que és un escriptor meravellós. Ho explica així que l'audiència ho entendrà molt bé. Diu, suele suceder que los decorados se derrumben. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes al mismo ritmo. Es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, pero un día surge el porqué. És a dir, clar, no podem. I fixa't que a vegades, moltes vegades, i entraríem, insisteixo, veient una qüestió com la depressió o l'angoixa des d'un punt de vista filosòfic, no d'un punt de vista mèdic, això vull insistir en això. Però moltes vegades la depressió, l'angoixa, el buit existencial ens agafa quan de sobte parem un dia i ens veiem a nosaltres mateixos.
Clar,
no?
Es diu, de fet, que la depressió afecta sobretot a persones que es plantegen les coses, que es valoren la vida, no?
Clar,
que efectivament li donen una volta, no? Que no simplement es deixen anar.
Clar, no? Però això és molt important, no? Perquè al final, clar, no ens podem deixar anar, perquè, clar, si volem aprofitar la vida, hem de parar. Jo penso, per exemple, en Pascal. Pascal era un home molt ocupat, no? Al principi de la seva vida va acabar sent un gran filòsof, un grandíssim filòsof, però al final era un home, un executiu de l'època. De fet, Pascal, al segle XVII va inventar la primera calculadora mecànica, perquè el seu pare era una mena de ministre d'Hisenda i per ajudar-li als càlculs va inventar una calculadora mecànica. És un home superocupat. Com es va fer filòsof? Ell anava amb un carromat i els cavalls es van començar i es van anar cap al Sena. I ell va pensar que ell moria en aquell moment, no? I aquest impacte, es va dir, bueno, què estic fent amb la meva vida? No? Si m'hagués ofegat avui, què hauria sigut la meva vida? Una vida de treball, de feina, de calés, etc. Dius, no vull això. I acabarà fent-se filòsof, no? Camí ho diu d'una altra manera, que diu, començar a pensar és començar a estar minat, és a dir, trencat per dintre, ja no pots parar, en aquest sentit. Però això no és dolent, és el contrari, perquè és el que parlàvem ara amb el Rafael, no? Què és viure? Viure, al final nosaltres tenim res en meitat de l'infinit de la història, és un segon a la nostra vida. Però tenim, jo crec que, no només la possibilitat, si jo diria, sinó l'obligació de viure la màxima plenitud, la màxima densitat, a mastegar aquesta vida. I això ens obliga a pensar en la vida, no? En aquest sentit. Per això Camus també ens parla. Està bé pensar en el futur, però no podem tota la vida està pensant en el futur, no? És a dir, en mañana, quan tinc una posició, quan arribi no sé què, quan faci això... És a dir, estem pensant...
Però això no és pensar en el futur. Això és projectar el futur.
Clar, però es pensa que moltes vegades el que fem és projectar això i dir, bueno, ja pensaré, ja em pararé, ja faré, quan arribi això, després tindré una altra cosa, i mentrestant la vida se'ns escapa dia a dia, no? sense aprofitar-la. Que pensa que m'ha agradat una cosa també molt interessant que deia el Rafael al respecte de què s'aprofitar, no? Jo en un dels llibres, en Renícia, te parlo d'això i ell posava París i jo vaig posar l'exemple concret de Florència, no? En sentit de, clar, què és aprofitar? Ens han dit i ens hem cregut que aprofitar la vida és fer un munt de coses. I això és absolutament mentida. Jo posava clar l'exemple de la primera... Quan jo vaig anar a Florència la primera vegada, és semblant, clar, vaig aixecar a les 7 de la matí el primer dia, vaig anar als Uffizi, vaig veure totes les quarts, va quedar rebentat, ja, va haver la nit, rebentat, mig enfadat. Ostres, de sobte vaig tindre, anys després, un professor d'estètica que diu, mira, la millor manera de fruir de Florència és seure a la plaça Vecchia, demanar un cafè i veure passar la gent. I, clar,
o fer un passeig.
És a dir, clar, és a dir, i té tota la raó. És a dir, no fa falta, és això. Però, clar, la idea aquesta del suïcidi es pot donar la volta i dir què necessitem perquè la nostra vida valgui la pena, no?, en aquest sentit. Perquè, a més, és una altra qüestió que també és important, i jo sempre parlo molt, i és la idea de que no ens tenim que angoixar per estar angoixats.
Mm. No. Forma part de tot, no?
Sí, és sí. Que l'home, inevitablement...
Estic totalment d'acord amb això, sí, sí.
Ha d'estar angoixat perquè, clar, l'home primer sap que morirà, sap que hi ha un futur, sent que no encaixa del tot a la vida, i sobretot, una qüestió molt important, l'home és un ésser lliure. Kierkegaard va parlar molt d'això, no? I diu, bé, estem com... L'home és un senyor que està assegut a una cornisa de dalt d'un edifici, i ell el que veu és l'abisme de la llibertat, no? de la possibilitat, que és un abisme increïble. I com no ens hem d'angoixar amb aquesta perspectiva de que som lliures, de que podem escollir i que podem, més o menys, construir la nostra vida? És inevitable. O sigui, el que ens hem de preocupar, des d'un punt de vista filosòfic, és d'algú que diu, bueno, jo no estic gens angoixat. Jo estic absolutament tranquil perquè no espero res, no vull res, ja s'ha acabat. Home, no, això no és ser un ésser humà, no, en aquest sentit. Una altra cosa és que la societat ens empenti a un excés d'angoixa a partir de la seva deshumanització, la seva individualització, etc. No? Però l'angoixa pertany a l'home, i des del meu punt de vista, això ja sí que és un punt de vista molt personal, l'angoixa és una intuïció de que no som només matèria, sinó de que hi ha alguna cosa més, perquè els animals es poden omplir, poden arribar al seu top, estan predeterminats. L'únic ésser no determinat, que sent que no encaixa, que sent que sempre... Sartre, que era un ateu, ho explica de la mateixa manera, que diu, l'home sempre pot donar un pas més. És a dir, sempre pot una miqueta més. Sempre pot una miqueta més de felicitat i una miqueta menys, o ser més infeliç, no? En aquest sentit. I això... per a mi és molt important. I Camí, fixa't que Camí és un ateu, però és un ateu honest. Diguem-ne, jo estic així...
Ah, molt bé. Menys mal.
Menys mal.
M'ha agradat l'aclariment, que normalment els ateus no són honestos.
No, m'explico.
Sí, jo crec que cal.
A veure, és a dir, jo... Tothom sap que jo soc creient, però... Avui dia, de fet, sempre ho dic, la setmana de filosofia, jo faig filosofia per gent no creient, perquè al segle XXI, m'agradi més o menys, vivim en un món laïssat, que és el que tenim. Però, clar, hi ha dos tipus d'ateus. Jo crec que el que sent conscient de que és ateu, i que això és una qüestió radical, important, i el que pretén, que és moltes vegades el que passa en la societat, val? El que pretén viure com hem viscut sempre, en una tradició judeocristiana, grega, etc, però sent ateu. No, man, això rellisca una miqueta, perquè ser ateu, que és perfectament legítim, i avui dia és la majoria de societat, exigeix ser, diguem-ne, coherent amb el que diu. Llavors, clar, Albert Camus el que diu és la vida no té cap sentit. I perquè, al final, com jo sóc ateu, el que hi ha això és una casualitat estadística. I jo he vingut aquí, sóc un munt de cèl·lules, i estic aquí. I és totalment absurd. Però el que passa i el que diu és que la vida sigui absurda, no tingui cap lògica, perquè no té cap final ni cap direcció, val? No significa que no mereixi la pena ser viscuda, que és una qüestió diferent. D'acord? I a mi, aquest punt de vista de l'Abel, que a mi m'agrada molt, perquè és això, és coherent amb el que diu, mira, això no ve predeterminat per cap intel·ligència divina, no, estem aquí, no sabem per què, però som el que som. Però, i això, és, des d'un punt de vista, és absurd. Però, per l'altre part, ja que estem, hem d'aprofitar la vida, no?, en aquest sentit. I clar, diu... No,
que va, si t'estic escoltant encantat, no? Però m'estic posant a la ment d'una persona que s'està plantejant suïcidar-se.
Clar.
Tot aquest discurs, realment, hem de... segurament li sona com molt de lluny, no? I a mi m'estaven venint diverses coses, no? D'entrada, un joc de paraules sobre la transitorietat de les decisions definitives. És a dir, perquè normalment quan un decideix fer una cosa així, pren una decisió definitiva,
sí,
sobre una cosa que probablement 10 minuts més tard o 10 dies més tard se la prendria d'una altra manera, no? És a dir, com acabem perdent la referència de la nostra pròpia vida, en definitiva, no?
Clar, això és evident, però fixa't que Albert Camus arriba a dir que, en realitat, el suïcida, d'alguna manera, té molt clar quin és el sentit de la vida. Una altra cosa és que pensi que no l'aconseguirà o no arribarà, i això el desesperi, no? Mm-hmm. I per això, fixa't, un home com Camus diu... quin és el camí per evitar això, no? Per fugir d'això. I, curiosament, ell, que és un ateu perfectament materialista, diu, el camí és l'humanisme. El camí és una certa espiritualitat, que no és religiosa, però és així. I ell posa un exemple...
Cosa cada vegada més habitual en aquests moments, no?
Clar, és que és l'únic camí en aquest sentit, des del meu punt de vista. I ell posa un exemple que jo crec que és clar, que posa l'exemple de Galileo Galilei. Diu, Galileo tenia raó quan va dir que la Terra no estava quieta, sinó que donava voltes a l'inredor del Sol i no com es deia fins ara, que era al revés. Tenia tota la raó i ell estava segur que tenia raó. Diu, però clar, quan el papa i això li van dir, bueno, mira tu bé, perquè igual això, si continues per aquí, tindrà alguna conseqüència, etc. Va dir, bueno, en realitat no va dir mai pur si mueve, perquè això va inventar un escriptor italià de segle XIX, però va dir, bueno, pues teniu raó. Per què? Perquè, clar, diu Camí, ningú està disposat a morir perquè la Terra es mogui o no es mogui, sigui plana o quadrada, que 2 + 2 = 4. Les coses importants de la vida, les que donen sentit a la vida, per les que estem disposats a morir, que són les raons per les quals al mateix temps val la pena viure, no tenen res a veure amb el que es pot mesurar, amb el que es pot passar. És a dir, amb el materialisme.
És veritat.
I, clar, però ho diu un home perfectament materialista, sí, sí, com Camí. Per això a mi m'atreu absolutament. No? Diu, clar, les qüestions d'aquest tipus que són l'amor, la poesia... És a dir, aquestes coses que, per utilitzar la frase de Wittgenstein, es poden mostrar, però no es poden expressar o no es poden fixar exactament, no? En aquest sentit. I això és molt important. I sobretot és molt important perquè tu deies, és veritat que cap a aquesta obertura a les humanitats, etc., anem, però també hi ha una mena de pandèmia, des del meu punt de vista, això també és opinió personal, i jo crec que està darrere d'un cert augment d'aquests problemes, és la pandèmia del jo i la satisfacció contínua del plaer.
Ah, totalment d'acord.
Com a existència i com a finalitat existent, en aquest sentit. Això només porta l'angoixa, no? En aquest sentit. Perquè, a més, clar, és el que dèiem abans, l'home sempre pot durar un pas més. L'home sempre desitjarà més plaer, és a dir, mai estarem quiets amb aquí i clar, contínuament retrobarem un fracàs en aquesta situació, no?
Una amiga meva, psicòloga, li diu un baix nivell a la frustració. Baix, no? Per què? Doncs perquè cada vegada fem més el possible perquè els nostres nens no es frustrin, aconsegueixin tot allò que volen. Nosaltres mateixos, que som persones, ara ho estem veient. O sigui, jo a vegades escolto algunes discussions amb el tema del Covid, no? I dius, però si tenim mig món que no té vacunes i aquí estem dient, oh, però com hem de demanar el passaport Covid a la porta amb la feina? Bé, ja, haurem de fer alguna cosa, no podem posar...
No, i tant.
Tenim problemes molt del primer món, no? I quan ens falla això, clar, ens trobem contra les cordes.
Clar, perquè fixa que probablement una de les pandèmies de la modernitat és, i que produeix molta infelicitat, és l'obligatorietat de ser feliç.
Clar,
en aquest sentit, no? Sí. I clar, fixa't que ara és això, és el jo, fixa't que des d'un punt de vista filosòfic és absolutament discutible que el jo existeixi. Sí. En aquest sentit.
Sí, sí.
Però clar, ara estem al mig, el jo ho és tot, i tenim que donar-li contínuament satisfacció, plaer, és la meva autorrealització, he de créixer com a persona, etc. Sempre estem mirant cap a dintre. Això inevitablement provoca frustració, perquè la realitat inevitablement és una altra. I en canvi, no desviem el nostre pensament de manera suficient en els altres i en la vida. No?
Però fixa't, efectivament ens passem la vida mirant cap a dins, i també la manera d'explicar-ho cap enfora. És a dir, perquè hem fet de la nostra vida un aparador gràcies a les xarxes socials, en la qual cosa segurament encara fa més gran, a vegades, el desgavell d'allò que som amb allò que volem ensenyar, no?
Clar, clar, clar. És que, fixa't que, clar, quan jo escoltava el Rafael, pensava en Epicur, no? En aquest, diguem-ne, jardí epicuri, que seria semblant a l'oro, el Rafael treballa, en el qual Epicur, que en realitat és un hedonista, el que diu és res massa, perquè tot en massa provocarà dolor, no? És a dir, és la conversa, la vida tranquil·la, etc. I no és el jo, he de créixer, ho he d'aconseguir, puc més, he de ser feliç, he d'aconseguir això, he de penjar-ho a la xarxa. És aquesta que es passa de l'angoixa natural a l'angoixa artificial.
Una amiga meva, que treballa en una editorial, un dia em va dir, si se t'acut algun dia escriure un llibre i vols que tingui èxit, d'entrada has de posar la paraula felicitat al títol.
Clar, està clar, perquè és el que tot volem escoltar. Sí, però, sí. En canvi, el que produeix és justament l'efecte contrari. Per això Albert Camí, i portava un últim text per llegir, perquè jo crec que és preciós, parla del contrari i del que és important, que és aquest humanisme, i és el retorn a les coses existencials com la poesia, no? I ell, que em dona temps, diu: he aquí unos árboles cuya rugosidad conozco, un agua que saboreo, estos perfumes de hierba y estrellas, la noche. ¿Cómo iba a negar yo a este mundo cuya potencia y cuyas fuerzas experimento? Y sin embargo, toda la ciencia de esta tierra no me dará nada que me garantice que este mundo es mío. Me enseñáis que este universo se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Me habláis de un invisible sistema planetario donde los electrones gravitan en torno a un núcleo. Me explicáis ese mundo con una imagen. Reconozco entonces que habéis ido a parar a la poesía. ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las suaves líneas de esta colina y la mano de la tarde sobre este corazón agitado me enseñan mucho más.
La felicidad gracias a la filosofía.
Això mateix.
Por Antonio Fornés. Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Arribem a les 5, una pausa, tornem ara mateix. Fins ara.